El cotxe hi sona la música que escoltarem d'aquí una estona, en arribar a un pàrquing ple a vessar de quillos, punquis, pijos, nens normals com nosaltres, que han fet quilòmetres per carreteres estretes, grups vinguts en autocars de les ciutats grosses que tenen enveja i volen endur-s'ho tot, inclosa la gent que balla, que es droga amb elegància sobre els que posa els cotxes aparcats a la grava, els DJs que repeteixen pel micròfon que el beat de la sessió és el mateix beat que tenim a dins el cor i que és normal si no pots parar de moure't i si s'acaba tot i no estàs cansat, ens veiem d'aquí una estona a tal lloc o aquella altra sala i bla, bla, bla. He llegit en alguna banda que les pintures al Bosco i les ruïnes a Jerusalem provoquen al·lucinacions i marejos a tan bonics com són. El meu estendal és això, un horitzó de pneumàtics amb joves que ballen i parteixen càpsules a color groc trist amb les dents. Avui des d'aquí baix amb Laia Vinyes obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
You can dance, every dance with the God that gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me.
Som-hi, obrim per tant saludant la Laia Vinyes. Què tal, benvinguda al programa.
Què tal, molt bé.
Un plaer, gràcies per venir. Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Com estàs?
Bé.
Paula Carreras.
Hola, què tal?
Molt bé, i Olf Beltran.
Hola.
Avui ja ho sabeu, parlant d'aquesta novel·la Aquí baix, de la Laia Vinyes, publicada a l'altre editorial. Ara amb els Drifters, però... Saps què he pensat, Laia? Que segurament estàs tan contaminada musicalment de Bacalao que avui no sonarà ni una cançó de Bacalao.
Vale, vale.
Perquè a més és d'una estridència terrible per parlar. Per tant, hem triat altres tipus de formes de ball. Els Drifters ens ho permetien i d'altres que anirem explicant. Per entrar en aquest llibre, que és moltes coses, d'entrada és ficció,
sí.
És a dir, que ningú no s'equivoqui amb això. Ja entrarem en la famosa ruta i les cronologies, si convé, però jo... M'agrada destacar i remarcar això, no? Aquesta idea del retrat, bé, d'un ambient sí, per descomptat, d'una època també, però sobretot d'una edat. I ho dic amb una frase a la pàgina 72 que em fa l'efecte que resumeix millor que jo aquesta idea, no? Parla la protagonista i diu: no és que estigui enamorada només d'ell, o estic d'aquest moment en què tot va bé. No? Que aixequi la mà a qui no li hagi passat, no? aquest tipus d'epifania, de revelació, no només generacional, sinó en qualsevol edat, qualsevol època que hagueu nascut. Pot ser l'institut, pot ser la universitat, són aquests anys on tot va bé. Per dins, per fora, i en conseqüència tot convida i és partidari, com deia el poeta, de la felicitat. I jo crec que aquesta colla d'amics que ho són amb molta intensitat, no, Laia? Doncs aquí es troben en aquest Ebre que toca el País Valencià i que, en conseqüència, per època els toca aquesta música i aquest tipus d'oci nocturn i diurn, però, vaja, trobats i portats a qualsevol altre moment, aquests llaços els mantindrien igual, no? Igual de forts, segurament.
Sí, al final Aquí baix és una novel·la d'amistat, que és el que a mi m'interessava fer. Era bastant la idea que jo tenia al cap de, sobretot, descriure i explicar la vida i este moment tan concret, com tu dius ara, que és esta primera joventut, que ja s'acaba també, per altra banda, que ja veiem aquí el final, i crear sis personatges que tots tinguessin aquesta mateixa visió sobre el grup, no? Sobre l'amistat. Vull dir, al final, tots sis crec que matarien els uns pels altres i s'han acoplat els uns als altres perfectament, i a aquestes altures de la vida, que ja són joves però ja porten molt de recorregut junts, tota la vida junts, ja saben perfectament qui són cadascú, com s'han de relacionar amb cadascú del grup, i saben que sí, que per a ells lo important és aquesta amistat que mantenen.
Sí, sí. Hi ha una idea de la lleialtat que segurament només aquells anys, no?, i aquest vincle de grup sap traduir de forma tan, deia abans, intensa, però realment aquí la Marina, l'Úrsula, l'Àlvaro, l'August, tota aquesta colla, que te'ls abraçaries i els faries una foto, no?, que també podria ser una bona foto per la coberta. Aquí hi ha dos personatges que no són ells, podrien ser-ho, no?, perquè efectivament estan aquí. Però clar, tu vols fer una novel·la sobre l'amistat, molt bé, i després aquest mapa de musical i epocal del Bacalao va venir després, te'l vas trobar pel camí, et va interessar per alguna raó, és a dir, vas considerar que podia declinar millor la idea d'amistat que altres èpoques, moments, estils musicals?
Va venir abans que res, jo crec, el tema de la ruta del bacalao, la ruta d'Estroi, perquè era un moviment que a mi m'interessava moltíssim. Crec que tampoc estem tan lluny d'ell, vull dir, 80-90 és una època que moltíssima gent ha viscut, jo no, perquè vaig néixer en 97, però sí que és veritat que d'alguna manera, jo no sé, potser és una cosa més específica de Terres de l'Ebre, però sí que és veritat que jo sempre he sentit música dels 80 i dels 90 que s'escoltava a la ruta o que va néixer a la ruta. Llavors, d'alguna manera, sí que lo sentia bastant proper, este moviment. I a banda, la generació dels meus pares és la que va anar a la ruta. Els meus pares també van agafar, com els protagonistes d'aquí baix, este moment en què ja estava molt massificada i era una cosa culturalment poc interessant ja, sinó que se valorava més la cosa de simplement sortir de festa i estar 4 dies de festa i punt. Vull dir, moltíssima gent de la que anava ja no parava ni compte de la música, que és també el cas dels protagonistes. Però sí que és veritat que és un moviment interessantíssim, que va començar com una cosa contracultural en un lloc com València, en un territori rural, a València, en aquella zona tampoc no hi passava res culturalment important en aquells anys, i com un bolet van començar a sortir estos clubs on hi havia una voluntat de programar coses que sortiessin molt de lo mainstream d'aquella època. I m'interessava molt també com va esta decadència, no? De que en relativament pocs anys tota esta cultura de club que s'havia format i que havia sigut tan pura i tan especial, com va acabar a partir de la dècada dels 90, sobretot a partir de 94-95, que va ser una cosa que literalment va morir d'èxit. O sigui, va quedar ofegada pel munt de munts i munts i munts de gent que acudien a València i que bueno, que al final pues, ja fent un ús o prenien la ruta com una cosa que no era allò que havia començat.
Sí, sí, una, en fi, tot de, amb alguns excessos que potser també la van acabar de matar, no? Però certament ambientar-ho aquí segurament et permet, més enllà dels protagonistes i de l'amistat entre ells, sí que hi ha més fàcilment la possibilitat de trobar personatges, no ho sé, recordo alguna trobada en els lavabos, alguna discoteca, no? Hi ha personatges complicats, no només a la nit, sinó en aquell tipus de nits, no? Si la novel·la l'ambientes no ho sé, en un esplai, bé, hi ha altres tipus de dinàmiques, que també està molt bé.
També però, a la nit, altra no, mena de dinàmiques a l'esplai. Sí,
va, però...
Clar, el context de la ruta m'ha donat una llibertat increïble per a que passin coses molt boiges al llibre, que és una cosa que m'ha agradat moltíssim. Sí, és veritat això que dius tu, que hi ha molts espais, ja no només és la discoteca, sinó que és la ruta que fas de l'Ebre a València en el cotxe, sense que tu, per exemple, et trobes cap tipus de control d'alcoholèmia, que és una cosa que moltes vegades no passava, hasta el punt en què arribes al pàrquing, que eren metres i metres i metres de pàrquings de terra on la gent aparcava els cotxes, i allà ja hi havia una festa en si, i també hi havia este principi de sentit de comunitat, no? Que després trobaves també a la discoteca quan estaves ballant en moltíssima gent alhora al ritme d'una mateixa cançó. Tota aquesta prèvia ja començava al pàrquing, que també és un espai interessantíssim, que a mi m'encanta, i on el llibre passen coses també molt, molt boges i molt interessants. I com tu dius ara, també el microcosmos este del lavabo, del lavabo de nois especialment, perquè la protagonista és una noia, on també hi passen moltíssimes coses i on coneixes a gent que en un altre ambient no coneixeries, que és una cosa que ara sortint de festa jo també he pensat sempre, que és que la festa, sortir de festa i sortir de nit sempre et permet fer lligams o conèixer o fer algun tipus de comunitat en gent que en el teu dia a dia no et trobes.
Hi ha una literatura de lavabos, descobert, és veritat, i d'aquí podrien sortir també moltes novel·les. No us preguntaré pel bacalao, però sí com heu llegit aquest aquí baix.
A mi el que més m'ha interessat d'aquest llibre, sobretot, és aquesta part de l'amistat, que és el primer que has destacat tu, Laia, que pensaves que aquesta gent està en un punt molt concret de la seva vida on les amistats precisament són claus i alhora està gairebé en una dicotomia, no? En una mena de cruïlla de camins que és molt fàcil que puguis agafar un o l'altre i que a vegades la decisió és molt arbitrària, no? Vull dir que pot passar que aquesta gent siguin els teus amics per sempre i que siguin la teva família i que acabin sent una part molt important del teu entorn, o també pot passar que aquesta gent no la tornis a veure mai més, pel que sigui, no? Perquè la vida et porta per llocs diferents i llavors m'ha semblat com un moment gairebé d'aquella imatge de la pel·li de Match Point amb la pilota, no? De dir, cap a on caurà la pilota? Ah! I llavors aquesta sensació també trobo que és un molt bon reflex de com transitem cap a la vida adulta i com les amistats acaben sent una xarxa importantíssima d'aquest trànsit i que les explica molt, i de vegades aquesta gent ja no en saps més, no? O de tant en tant, o sigui, jo d'aquí poc tinc un retrobament amb els exalumnes de la meva escola i penso, hosti, aquesta gent, si fa anys que no la veig, no? Hi ha molta gent que ara ja no sé res d'ells. I penso, no sé com els has escrit, o sigui, en quin moment has dit, anem a fer-los, quina mena d'amics anem a fer-los, no? O sigui...
La cosa és que, com aquí vaig estar ambientada a un poble molt petit del Delta de l'Ebre, este poble no existeix. Vull dir, no hi ha cap poble al Delta que tingui aquestes característiques físiques. Però sí que és veritat que jo també soc d'un poble molt petit i que a l'hora de descriure les relacions o les dinàmiques del poble, evidentment m'ha inspirat de forma tampoc molt directa, però vull dir... és una cosa que porto dins, m'ha inspirat en quina relació veig que tenen els grups d'amics del meu poble o en entorns tan petits i quina és la relació que tinc jo amb el meu grup de tota la vida. Jo sí que crec que segurament aquesta gent seran amics per sempre, perquè moltes vegades als pobles o en entorns tan petits passa que tampoc no hi ha altra gent. O sigui, realment no te'n pots escapar, tampoc. Ells han tingut sort i han fet... no han fet una tria, perquè és també una cosa que passa als pobles, que tu els amics que tens els coneixes quan tens 2 anys i fas a l'escoleta o quan tens 3 anys i entres al col·le, i aquesta gent són els teus amics. Pots anar gent d'un any més amunt, un any més avall, però aquesta gent seran els teus amics. Si no marxes del poble, tampoc no hi ha la possibilitat d'expandir este cercle. Però sí que és veritat que ells estan en un punt en què, com dius tu, tot se pot tombar, vull dir, tot pot passar. Estan entrant en esta vida adulta ja més seriosa, este punt en què tu et compres una casa i en què estàs esperant un fill, i que pot passar de tot. De fet, ja com, sobretot més cap al final del llibre, hi ha com certa decadència, de fet, crec que l'última vegada que els personatges baixen a València és l'última o de les últimes que hi baixaran, perquè vull dir, la vida ja no t'ho permet més. Llavors, no sé fins a quin punt esta unió, esta cosa que els uneix, també té a veure en la festa. I quan esta etapa de la seva vida s'acabe, si esta relació se refredarà, si no, potser si s'estretirà, vull dir, pot passar de tot aquí, realment. Sí que és veritat que jo també escrivint-lo vaig tenir esta cosa de dir, bueno, esta gent ha estat unida també per una cosa molt concreta, que és sortir de festa, les drogues, l'alcohol... aquesta sensació de comunitat que a vegades és irreal quan tu estàs a la discoteca amb molta gent, i a partir d'aquí ja ho veurem com encara en la vida, ja ho veurem com encara en la seva amistat.
Sí, jo sí que em sembla una de les coses més interessants de la novel·la és aquest retrat d'una joventut que ja deixa de ser una primera joventut, no? I això es nota, per exemple, també amb les relacions entre ells. No tenen una amistat ja adolescent, aquella lleialtat a prova de bombes, no?, en què donaries la vida per l'altre. En aquí ja hi ha un corc en forma de possibles traïcions, perquè també hi ha parelles, i no saps mai, i la narradora és hàbil en això, si fins i tot més enllà del que se sap, si no es dona a entendre que hi ha hagut també algun altre tipus de relació entre dos dels protagonistes, no? De manera que jo trobo que això és interessant, també aquesta coincidència entre una certa decadència de la seva joventut o l'entrada en una altra fase i la mateixa decadència de la ruta del bacalà o de la ruta Destroy, no? És una coincidència d'etapes vitals, no? No sé, almenys ho he llegit així. No
sí,
sé.
Sí, totalment. Fa la sensació que tot s'acaba una mica, que s'acaba esta primera joventut, que s'acaba també la ruta. No està retratada tampoc la màxima decadència de la ruta, però sí que és veritat que en les últimes vegades que baixen, en les sortides a València que es descriuen, sí que és veritat que ja està, vull dir, que allò ja és una cosa massificadíssima, van al pàrquing, ja quasi no hi ha lloc per aparcar, moltíssima gent, cada vegada també se troben a gent més random dins les discoteques i fora, vull dir, cada vegada, bueno, veus que allò en algun moment s'ha d'acabar, i de fet ella hi ha una part del llibre en què ho diu, que tot això, ella intuïs que allà hi ha un final, perquè tot allò és massa, no? Vull dir, s'ho estan passant massa bé, estan xalant massa, i en algun moment allò s'acabarà.
I ho haurien hagut de callar, no? No haurien hagut de parlar tant de la ruta, sí.
Sí, sí, té aquesta sensació com que era un secret que estava molt ben conservat i que els permetia d'alguna manera aquesta llibertat tan extrema, i que quan això... quan se n'entera tothom i comença a vindre gent de tot arreu, de tot el país, i autobusos plens i cotxes plens, doncs, bueno, perd l'essència i perd la gràcia. Però això que dius tu d'esta amistat, que per una banda és molt forta i són molt lleials en unes coses i per les altres no tant, sí que és veritat que també tampoc no volia fer personatges perfectíssims, vull dir, la narradora, de fet...
No ho és gens.
O sigui, i ella fica sempre el grup per davant de tot, però potser tampoc hi ha amistats que tampoc no entén bé del tot. O a vegades tots fem coses que, de les quals pues, estem més orgullosos i menys, però sí que és veritat que ningú dels personatges ha intentat que tinguessin tots moltes virtuts i molts efectes, i que se'ls vegués molt lo llautó, depèn de com.
Són més humans, així, no? Sí. Si no, si els féssim una col·lecció de virtuts.
De fet, a mi m'ha interessat tota una colla de coses. Una és també com la ruta del bacalao, crec que fa de ressò del que és una manera de sortir de nit, que crec que és bastant lligat a una idea d'una certa classe social, de pobles, molt diferent del que és sortir de nit a Barcelona. Per exemple, hi ha un personatge, diu el 4, et portaré a Barcelona perquè vegis el Born, no sé què, per com canviar de paisatge, que sortís del poble. És a dir, jo crec que la idea d'un poble recòndit, en certa manera, és important a la novel·la. I jo crec que també aquesta idea de sortir de nit per desbarrar, evasió absoluta, vull dir, això va ser en la ruta del bacalao, però ha estat el sortir de nit durant dècades en aquest país i segueix sent, no? Tota la idea de polígon, d'aparcament fora de gran discoteca i al final una relació amb l'alcohol i amb les drogues, que és 4 dies per oblidar les feines de merda d'entre setmana, no? Que entremig sí, és a dir, sí que és molt clarament també una novel·la amb uns llaços d'amistat i amb un moment molt concret, però que també a mi m'ha interessat molt el retrat aquest de sortir de nit sense... No són uns personatges que canviaran el món, no són uns personatges que tinguin una relació contracultural amb les drogues, no són uns personatges que facin crítica social o que vulguin millorar-se com a persones o que vulguin conèixer altres realitats a través de... No, tot això no? I és dir, que tot això no hi sigui. Em sembla molt potent perquè... retrata de manera molt literària el que és un sortir de nit, què toca fer ara, desbarrem, no? Això d'una banda, i després el punt de vista també em sembla molt interessant, és a dir, que sigui una narradora, que sigui una veu d'un punt de vista femení amb això, quan tot sovint, no?, la desbarrada s'ha narrat a través d'una certa èpica heroica, de cops de puny, bralles i una certa masculinitat, fins i tot, sí. Ensenyar com doncs, tot de ties, amigues, també podien estomacar-se, drogar-se fins al capdamunt, fer-ho sense objectius vitals especials, no? Vull dir, em sembla interessant perquè llavors també situa la novel·la en un altre lloc i en un context, és a dir, fa diferent el context, no? Fa diferent el context de novel·la, de joventut, d'amistat i de sortir de nit. I això crec que ho fa molt diferent. Clar, quan de seguida veus que hi ha una amiga que està embarassada, l'impacte és potent i, clar, i l'embarassada es manté fins al final molt bé, no?
A favor de l'Anna he de dir que no és un spoiler perquè ho saps a seguir sí. La pàgina 60.
No. Mira que em faig de vegades d'espoilers, sí, però aquest no. I després també una altra cosa que a mi m'ha sorprès i m'ha divertit alhora, ensenyem aquesta vida de poble, que és que tornes de festa després de la penjamenta màxima i te'n vas a missa, o vas que et posin el vestidet per ballar les jotes. No, i aquesta naturalitat amb el context, o vas a recollir mandarines. No? Està bé, perquè tot això passava alhora, i tot això hi és, sí. No? I de vegades quan es fa literatura de la droga, de la nit, que no és, en aquest cas no és literatura de la droga, però per entendre'ns, quan s'escriu de vegades amb això, sobre això, sembla que tot l'altre no hi pugui ser, i clar, tot l'altre hi és al mateix temps, no? I aquí apareix, i això m'interessa moltíssim.
És que, de fet, exacte, per dir-ho així, de la ruta a la rutina, hi ha una frontera molt petita, que és l'acabada el diumenge al dilluns. No? I segurament, no sé si s'explica una cosa sense l'altra, la cara sense la contracara. És a dir, ignoro si... Segurament les motivacions, el 100% de les motivacions d'aquests personatges de marxar de festa i d'anar a aquest tipus d'intensitat de cap de setmana no és únicament evasió pura i dura. És a dir, no, com a mínim jo no he llegit que les seves vides siguin tan desgraciades. Però,
no, desgraciades no ho són, però s'abadeixen.
Però hi ha gent sí. Que segurament que hi troba allà un camí o una finestra, no? Però en tot cas, pam, hi ha una... La frontera és molt petita, malgrat que efectivament els dilluns a vegades comencin amb ressaques, que també es descriuen aquí, que...
Sí, això sí que m'interessava molt perquè d'alguna manera també dota els personatges de certa profunditat o mos diu més coses sobre ells, perquè si jo hagués col·locat 6 personatges dins d'una discoteca i tot hagués passat allà dins, hi ha moltes coses d'ells que s'haguessin perdut i tampoc m'interessava m'interessava per a res. M'interessava fer d'alguna manera el retrat de gent normal, que com has dit tu abans també eren gent de classe obrera, vull dir, que corraven moltes hores, que tenien feines de merda.
Sí, gent normal, diguem-ne, amb tota la dificultat de definir normal, però sí, sí.
Sí, sí, vull dir, la protagonista va a collir fruita, després n'hi ha 2 més a la colla que treballen a l'obra, vull dir, són feines que t'has d'aixecar molt pront al matí, que són molt dures. I d'alguna manera això també mos parla, els personatges, de qui són i de què volen i de què fan. I evidentment hi ha la cosa aquesta d'evasió, de tenir una feina que no m'interessa gaire i els caps de setmana jo vaig, però sí que és veritat també que el sortir de festa lliga molt en tot l'esperit de grup, en tota esta, la importància que li donen a l'amistat del que parlàvem, perquè sí que és veritat que quan surts de festa estreteixes lligams en desconeguts, en gent que coneixes al lavabo i al pàrquing, però també la gent en qui surts de festa, els teus amics també. També els estreteixes molt, els teus lligams, perquè el context és totalment diferent i passen coses diferents i veus cares dels amics que són diferents també. I llavors també sí que és veritat que el que tu comentaves ara de que la protagonista, de que la narradora sigui una dona, és una cosa que jo crec que se'm va acudir, no ho tenia clar des del principi quan jo explorava la idea de fer alguna cosa en el tema de la ruta de fons, però l'Oleàquea en èxtasis, que és un dels primers llibres que em vaig llegir quan vaig començar a fer la documentació i quan vaig començar a informar-me una miqueta, ell ho explica que la ruta d'alguna manera va ser un canvi pel que fa a la manera com se relacionaven les persones en general i com els homes van començar a veure les dones. Perquè passar d'un oci on s'anava majoritàriament a lligar, una cosa com on se ballava agafats, per exemple, i on la cosa era com de sortir a relacionar-te amb gent però sempre passant per la cosa de seduir i inevitablement la dona era vista com la cosa a seduir, com algo semblant a un tros de car. En canvi, a la ruta passes d'un context discotequero on ningú balla agafat i on la dona d'alguna manera passa a ser agent actiu del moviment. No és per a dir que, vull dir, evidentment, les dones no van tenir, per exemple, la importància que van tenir els DJs, els pioners de la ruta, pues perquè socialment no es podia, no, suposo que no es permetia, i no, tampoc és cosa de dir que a la ruta no hi van haver agressions masclistes ni actituds masclistes, però sí que és veritat que hi va haver un canvi de tracte i les dones van començar a sortir d'una manera que s'assemblava a la dels homes. I la veritat és que quan vaig plantejar-me de que la narradora fos una dona, sí que vaig fer la reflexió conscient de pensar, és veritat que tot este món de la nit va sempre associat sempre a una masculinitat, que ara potser en diríem una masculinitat tòxica, que és molt propera a les baralles d'estes nocturnes i a la cosa com molt exacerbada per l'alcohol, les drogues, i de fet hi ha un moment al llibre on ella està presenciant una baralla entre un amic seu i un xaval random d'allà del pàrquing, i ella ho veu com una cosa ridícula, com una cosa que no fa falta i que els està distraent de lo que de veritat importa, que és estar dins la discoteca escoltant la música i passant-se-ho bé.
Work all night and a drink a rum.
Daylight come and we won't go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and we won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Som-hi, som a Ciutat Maragda, avui, qui ho diria, parlant no de la ruta del bacalao, sinó de Aquí baix, aquesta gran novel·la que ha escrit la Laia Vinyes, que, efectivament, per aquelles discoteques, segurament els calipsos com aquest de Harry Belafonte no sonaven, però què importa? Teniu pàgines marcades aquí.
Sí, jo reprenent una mica... Sí, no, perquè és la pàgina 14, o sigui, al principi del llibre, que ja va haver-hi una idea que em va agradar molt, que té a veure amb el que deia abans l'Anna, aquesta cosa de la convivència entre la gent rebentada que sortia de les discoteques passadíssima de voltes i la gent, doncs això, els forners que ja estaven obrint els seus forns, no? Les iaies que anaven a missa i tal, i a la pàgina 14 hi ha aquesta idea de la xorrera que munta les paperines amb les mans olioses, no? Ens pregunta com ha anat la nit i trasllada amb les mans els xorros daurats de la cistella de la fregidora fins als cons, no? I llavors el Llorenç, farda d'haver tombat un xaval, no? Explica la història amb molta èpica, o sigui, hi ha una relació entre aquestes dues realitats que deia abans l'Anna, que no és només que siguin paral·leles, sinó que hi conviuen i que tenen relació les unes amb les altres i que la xorrera s'interessa per com ha anat la nit, no? O sigui, que no és allò de dir, hosti, aquests tios rebentats, i això crec que és una cosa, jo que sóc urbanista i que sempre m'he criat en ciutat, crec que és una cosa molt més de poble que de ciutat, perquè ho he vist quan he anat al poble a l'estiu o el que sigui, i també m'interessava, i et volia preguntar com ha estat la documentació, perquè segurament si pensem en el context de la ruta, pensarem de seguida en anar a buscar com eren les festes, no? Com era doncs aquests moments d'èxtasi, com eren la cosa més tecno, la cosa més màquina, però com era anar a parlar amb la xurrera. O sigui, no sé si has preguntat també a gent que va viure aquells anys, que va viure tot allò, però que ho va viure des de fora i que era la persona que preguntava als xavals que tornaven de festa, bueno, nois, com ha anat la nit? Voleu un xurros? Perquè, clar, és que és un personatge que em sembla interessantíssim.
Sí, la veritat que hi ha molta conversa, hi ha molta interacció entre la gent que està fora de la ruta, fora de la festa, entre ells, sobretot quan l'acaben. I a banda, jo crec que és pel fet de... Clar, jo vinc d'un poble petit i això sempre passa, vull dir, són festes majors i quan ets pubilla doncs surts de festa tota la nit i no dorms i després te n'has d'anar a missa. Llavors parles en l'homosen o parles en la xurrera quan surts de la festa i et pregunta com ha anat i no sé què i tal. Llavors és una cosa que jo tinc molt interioritzada. Vull dir que quan tu surts de festa, el poble d'alguna manera o el context t'abraça. No et malda, no et veu en mals ulls. Crec que potser això a la ciutat sí que passa, que el tema de festa, tu estàs a una discoteca o a un club a ciutat, surts, no, la ciutat encara està dormint o està d'alguna manera viu d'esquena a aquesta festa. En canvi, que crec que a llocs més petits hi ha una millor relació en esta nocturnitat i en la vida quotidiana. I, de fet, aquí també... La primera escena, ells tornen de festa de la discoteca del seu poble, no estan a València, i se cruzen en les senyores que estan sortint de missa. I les senyores, en vez de veure-les com podríem pensar unes senyores que van a missa cada diumenge, podríem pensar que els hi foten la bronca i que estan en contra de que surtin de nit, i no, i les senyores se les miren divertits i parlen en una de les integrants del grup que és religiosa i que a vegades també va a missa, i l'abracen, i els hi fan bromes sobre com ha anat la nit. Vull dir que hi ha una bona convivència. O sigui, ells no se senten jutjats de cap manera. En cap moment, cap personatge extern a ells, cap persona que no fa la ruta, que diguem, adults del seu voltant o persones del poble, no els jutgen. O sigui, que és una cosa que jo també he experimentat quan he sortit de festa, i és el que diem, que potser és l'entorn, un poble més petit, un territori més petit, però que d'alguna manera és bonic també, no?, quan t'acompanyen i quan tu acabes una festa i pots anar a fer un croissant al fort del poble i et pregunten com ha anat la festa i què ha passat i tu ho expliques i et menges el croissant, te trobes millor i te'n vas cap a casa.
O sigui, no hi ha una criminalització dels joves, no? Que és una cosa que sí que trobem habitualment a grans ciutats o a pobles no tan petits, potser. Vull dir que als pobles també potser pot passar.
Sí, també pot passar, segurament, però jo és una cosa que no m'hi he trobat gaire. Llavors, vull dir, este llibre a mi temporalment me queda molt lluny, la ruta del bacalao, però sí que és veritat que sortir de festa és sortir de festa. I jo he ficat moltes coses de les que jo he experimentat sortint de festa. I també hi ha reflexat la manera com jo entenc la festa i com me l'han fet entendre uns pares que a la vegada són part d'aquesta generació que sí que van viure la ruta. I jo l'he viscut sempre d'una manera molt desacomplexada, amb molta naturalitat, com un espai on no només vas a veure, a fer quatre cubates i a prendre drogues la gent que em pren, sinó com un lloc on... pots fer moltes coses de les que t'interessen. Vull dir, pots anar allà a nodrir-te culturalment a través de la música, pots simplement quedar amb els teus amics i passar un bon rato, que això també és estretir lligams, pots anar a conèixer igual els teus que potser al teu poble petit doncs no en trobes i pots moure't una mica i a través d'esta festa o d'esta nocturnitat pots crear una altra comunitat que a tu també t'interessa. Vull dir que sí, que aquesta criminalització que hi ha de la nocturnitat i que hi va haver de la ruta en la seva última etapa hi és al llibre, però he intentat que el lector no tingui aquesta sensació, que no senti que cada jutja molt fortament els personatges.
I mira que hi ha aquestes mestresses, per exemple, a la Pelu, que a la narradora li fan tanta gràcia, no? Justament perquè diu, m'ho passo tet a la Pelu, i diu més endavant, així és com s'ha de viure, sense amagar que som dolents a vegades, o a voltes, rancis i malvats, no? Que l'església també és un dels àmbits del poble on passen més coses, coses més previsibles i coses que no ho diries mai, i d'altra banda, a mi m'ha cridat molt l'atenció els paral·lismes que vas fent entre el que passa en aquestes macrosales i la religió.
Sí.
D'una banda, la discoteca com a temple, no? Això potser ja és més sabut, però hi ha d'altres coses que m'han cridat més l'atenció, per exemple, quan arriben ells de festa, no?, i diu el panorama semblant al d'una processó, amb nosaltres al capdavant fent d'escolanets i portadors dels sants. Després la Marina, que és aquest personatge que arriba de festa i entra a missa, i la narradora, la seva amiga, pensa, bueno, potser algun dia la faran santa, i no sap si és pels efectes de la droga o de tanta fe que té amb la verge, no? També, quan estan dintre de la discoteca, diu, caminem com si caminéssim cap a l'altar, cap al futur bo. I, de fet, al títol també hi ha una referència a això, a la diferència entre allà dalt i l'aquí baix, no? Vull dir que és curiós tots aquests paral·lelismes que has fet. I que, d'altra banda, potser no estranyen tant. Jo no sé, no? Però l'èxtasi també suggereix, no?, un estat gairebé espiritual, dic que sigui induït per substàncies, no sé.
Sí, sí, totalment. Hi ha moltes... D'entrada hi ha el paral·lelisme més evident, que és estos excessos de la nit i esta cosa tan exagerada en lo barroquisme que també sempre té l'Església Catòlica. I a banda de tot això, al ser un poble tan petit, tots tenen d'alguna manera alguna relació en l'Església i en el catolicisme, siguin practicants o creients o no ho siguin. La Marina en este cas ho és molt i és practicant, i quan no estan a València, que estan a la discoteca del poble, ella s'hi pot, i si es troba en condicions, va cada diumenge a missa. Per això té també amistat en les senyores que van a missa. Però sí que és veritat que la religió hi apareix moltíssim, perquè d'alguna manera, tot i que no siguin creients o practicants, i és una cosa que jo també m'he plantejat molt veient que parlo tant de religió, que d'alguna manera este imaginari catòlic sempre, jo el tinc sempre molt present. I em va passar en l'altra novel·la, i en esta crec que m'ha passat més, i inclús l'he fomentat més perquè m'ha fet més gràcia contraposar estos dos escenaris en principi tan diferents i tan opostos, que són la festa més salvatge en la religió catòlica, que en principi ha de ser tot el contrari, però que també és molt excessiva i molt recarregada. I...
És el que hauria de donar sentit a la resta de la setmana, també, no? Vull dir,
correcte.
El calendari religiós, en principi, o havia de ser així. Que, per cert, no sé si saps que això ho he llegit al llibre de l'Oleac, justament, per tant, sí que ho saps, perquè hi has documentat en èxtasi, que el bisbat de Tortosa, juntament amb d'altres bisbats, el de Barcelona, el de Lleida, la Seu d'Urgell, van fer un full parroquial, un editorial, no? Allò contra la ruta del bacalao, allò, en fi, la crisi de valors, que també és un clàssic, no?
Sí, sí, totalment. Que al final... Ja et dic, i com tu has dit ara, hi ha una escena on passa una cosa molt inesperada dins de l'església del poble, no relacionada amb la religió, podríem dir-hi, que també és un exemple més d'aquest excés i d'aquest barroquisme de l'església, una església a la que ells se senten lligada i que d'alguna manera fan servir també per a seguir, bueno, per als seus propis interessos. I hi ha una relació directa entre este grup d'amics i entre l'església o la catolicitat del poble.
I només una cosa, perdó, sobre la droga.
Sí.
Deu ser difícil, no?, de tocar sense mitificar-ho, sense potser culpabilitzar-ho massa. Aquí no sé si hi ha una estratègia de narradora o has anat escrivint el que has cregut que havies d'escriure i ja està.
He anat fent, i és una cosa que sí que, clar, al final quan parles de drogues i quan ne parles tant, perquè estan presents al llibre, no tenen un pes especial en la trama, ni... He intentat que als personatges no els passen coses molt bones ni molt dolentes pel fet de drogar-se. Perquè també volia evitar d'alguna manera esta moralina de mostrar que un personatge pren drogues i que per tant li passa alguna cosa, jo què sé, que agafa el cotxe i té un accident o qualsevol, o que té una sobredosi o qualsevol cosa d'aquestes que hagués sigut molt evident i que tampoc no m'interessava gaire retratar. És un tema complicat, i quan ara que he escrit sobre drogues... N'apareixen moltes i apareixen en diferents moments de la història i serveixen per a diferents coses, també. Però, com tu has dit abans, hi ha també esta cosa que, d'alguna manera, ve del títol del llibre, en què els protagonistes fan servir les drogues, a banda de per a evadir-se i per a passar-se el millor quan estan de festa, també com un recurs per a intentar arribar a una espècie d'espiritualitat o d'estat que normalment no poden aconseguir, i menys en aquestes faenes mundanes i quotidianes que a ells no els hi diu res. Llavors, d'alguna manera, s'estableix este paral·lelisme entre l'aquí baix, que és la vida de cada dia, la vida d'aixecar-te les 6 del matí i anar a treballar i potser anar a fer un cafè al bar com a molt i ja està, i tornar-te a casa, a sopar i dormir. I l'aquí dalt, que és este estat en què sembla que passa alguna cosa, sembla que podràs entendre alguna cosa de la vida que se t'està negant de veure en la vida de cada dia. Però la protagonista també diu que segurament no hi podrà arribar a veure-ho mai, no? A notar-ho mai.
Mira, quantes coses, Anna, tu te tenies a te.
Sí, és que clar, no, ara em fèieu pensar en tant, si seguim el camí aquest paral·lel de, entre església i discoteca i dues formes de rituals, no? L'Adolf deia, no, la missa de diumenge, pues, algú l'ajuda a passar la setmana, i m'ha fet pensar en aquest petit fragment, no? que hi ha un moment que dius, que el llibre diu, venim per xuclar un bitxet i poder arribar el dilluns amb la sensació que hi ha una alternativa, un altre univers que encara no podem palpar, però que fa suportable la idea d'una cita al banc a les 9 del matí. I et sembla que lliga amb aquesta qüestió. I llavors, clar, jo crec que la ruta del bacalao i la relació amb les drogues, ja posada més als anys 90, sí que segurament estem parlant d'una cosa que és més de relació de colla, de tu a tu. Intueixo, vaja, que com que es ve de la foscor de l'heroïna dels 80s, al final hi ha també un puja i baixa de la ruta del bacalao, però que entenc que en uns primers anys és vista com una alternativa vital i vitalista respecte a aquell rengle de cadàvers que deixa l'heroïna, no? I que allò és vist com una droga mortífera, i totes les que surten aquí no. I alhora, clar, és la gran època de les grans macrodiscoteques, no? I això també implica uns altres rituals, no? Que crec que estan molt, molt ben retratats amb aquesta idea de la foto, no? del pàrquing, de la gran discoteca, que en realitat són uns grans magatzems, no? I hi ha una cosa que m'ha interessat molt al final, és també com escriure una novel·la d'un temps que no és el teu. Com immergir-se en una època i que quedi com un taló de fons que t'acompanya, però que no és una novel·la documental dels 90, són així, però aquesta època hi és, de fons, no? I això també m'interessava saber com havia anat. Estem parlant, entre altres coses, que clar, és una època en què les xarxes socials no s'han inventat,
sí.
Per tant, ningú es retrata desfassat a les discoteques, ningú ensenya les millors gales a l'Instagram a les 6 de la matinada. El món de nit també ha canviat amb les xarxes socials, al sortir de nit, però vull dir, la ruta del bacalao també pertany a aquesta època, que és abans de haver-te d'ensenyar també de nit fantàsticament, no? O haver-te d'ensenyar a qui ho vulgui fer exhibir la teva desfassada de nit, no?
Afegeixo una subpregunta així, contestant les dues, i un matís, que és que no sé quines gales deuen ser a 6 de la matinada, però millor no ensenyar-les.
És una manera de dir,
sort,
sí.
Sort que no existia Instagram. No, i la subpregunta té a veure amb una altra cosa que també ara esmentava l'Anna, sobre una època retratada, literàriament descriure una època que no és la teva, no? I em va sobtar molt, parlàvem abans de la tria de la narradora, una narradora, sí, però hi ha una cosa per mi molt important i que des de l'escriptura és una decisió que ha de prendre algú a l'hora d'escriure i no és gens fàcil, que és el temps narratiu, com ho narro, no? I per què narro un present? Cosa que fa que determinades coses, per exemple, en tota aquesta qüestió de les drogues, hi ha experiències que la narradora és un llibre i una escriptura, aquí baix, aquesta novel·la, extremament físic, en molts sentits, de fet, físic perquè hi ha transformacions internes en totes aquestes substàncies i pastilles i companyia, físic perquè també hi ha molts licors i moltes suors, no? Però, a més, em crida molt l'atenció com fer versemblant en present l'experiència de la, crec que en dius, globus o el viatge, és a dir, que l'escriptura no es vegi alterada per la pròpia experiència, no? És a dir, que de cop i volta no patinin les consonants i les vocals i allò comenci a no entendre's. No, és d'una lucidesa màxima, que no sé si és un estat també alternatiu de lucidesa que permet lisèrgicament aquest tipus de consums, o en tot cas la decisió aquesta, no? De la tria del present, que no és gens fàcil tampoc d'articular, i que té mèrit.
Sí.
Perdó,
quantes coses.
No, parlant de descriure els 90, sí que he tingut molt present, sobretot el tema de xarxes socials o de tecnologia, d'ara sempre portar un smartphone a la butxaca. Sí que és veritat que és la major diferència de com vivim la festa ara, com la vivien als 80-90. tot això que tu dius, jo crec que també el tema del postureo, això que dius tu, David, d'haver de sortir de festa i fer-te una foto i de voler sortir de festa moltes vegades per a fer-te una foto, també ha canviat aquesta cosa de com sortim de festa i per quin motiu i per a què, vull dir, en quina finalitat. Al final, als 90-80 sorties de festa és perquè tu volies sortir de festa. Vull dir, com a molts, perquè et volies trobar algú que et feia gràcia o algú que volies veure, però no era en cap cas per a ficar una foto a cap banda. Després és que va ser una època també molt concreta, o sigui, de la que específicament parlo aquí baix, que ja són... i és la dècada dels 90, també era una època de certa obertura, on jo crec que el sentiment que imperava tot arreu era que hi havia certa impunitat o certa llibertat màxima. Vull dir, també estava a l'horitzó la cosa esta del nou mil·lenni, la transició quedava ja bastant a lluny, era una generació que havia crescut gairebé plenament en democràcia, i jo crec que va ser que aquestes generacions se sentien realment lliures, i a banda la llibertat que et donava aquell tipus de vida, oi, tu te'n podies anar de festa 3-4 dies seguits, i si tu no volies fer un truc des d'una cabina a casa, ta mare o ton pare o qui fos que t'esperava a casa no tenien cap manera de saber on estaves, a no ser que es dediquessin a trucar als bars de carretera de València. Llavors jo crec que això...
Té una novel·la, això, també, eh? Ser sí. Pare als anys 80.
Sí, sí, totalment. Llavors, clar, això d'alguna manera va marcar una manera de sortir de festa, que jo crec que traslladada ara mateix no funciona, i per això potser la cultura club s'està morint una mica, no? Però, bueno, això és una altra cosa. Però sí que és veritat que és un moment històric, jo crec, molt especial i molt concretíssim. I després el tema d'este present narratiu... La protagonista, la narradora, ho explica tot en present, tot lo rato. I me vaig plantejar, sí que volia que fos una cosa en primera persona, perquè volia que fos una narració visceral, que tot lo que ella expliqués tingués este component encara més de sí, com de lligar amb el que estava passant. O sigui, volia que el fet de que algú t'expliqui en primera persona una història, una anècdota, te fa que tu ja estigues més a dins. La tercera persona no sé si em quadrava gaire. Clar. Llavors, sí que vaig dubtar bastant en el tema del present, de si vull que aquesta persona expliqui el que li va passar des d'un passat, que potser a vegades és més còmode i dota la història de més perspectiva, i potser com a escriptora ho veia més fàcil, però sí que és veritat que este present me va donar l'oportunitat de que la novel·la, d'alguna manera, o jo ho vaig entendre així, fos més ràpida i fos més trepidant, i que el lector, d'alguna manera, sentís que està vivint allò al mateix temps que els personatges. Vull dir que si jo entro a una discoteca i t'ho estic explicant ara mateix, és més fàcil que tu tingues la sensació que tu també estàs entrant a aquella discoteca, o que si jo estic... acabo de xuclar un paperet impregnat en àcid i estic començant a notar-ho, és més fàcil que tu cregues i entres i penses que tu també estàs notant quins efectes fa al teu cos aquell àcid. Llavors, volia que fos una experiència molt immersiva. Tu ho has dit abans.
Sí, totalment. Ideal. Hi ha dos o tres moments, però no ho dic perquè és fascinant el control absolut sobre la narració, no únicament de la narradora, sinó de l'escriptora. Hi ha un d'aquests moments que narra en present que diu, segueix, està parlant de... no pas de l'Àlvaro, sinó ara no recordo del nòvio de l'amiga, no? Segueix sent guapo i tota la pesca, amb la columna vertebral que se li marca a través de les camisetes. Amb l'Úrsula tindran un nen que espero que no estigui mai trist. Pam! I en una frase tens allò que tècnicament coneixem com a prolepsi, dit flash forward, no? Que diu, bueno, jo t'estic narrant en present, però... Això es projecta, perquè aquests personatges es projectaran en una vida futura que jo conec. Això és fascinant, no? Perquè aquí de tant en tant es veu aquí la... no sé, una picada d'ullat de l'escriptora que també és xulo, perquè efectivament és compatible amb aquest tipus d'escripció que ja entenc que volies més ràpida, més àgil, més adequada al, no, al tipus de vivències que tenen.
A mi del que parlàveu ara de les xarxes socials, jo crec que tu i jo, Laia, som de la mateixa generació i no sé si tens la mateixa sensació que jo, però jo tinc la sensació que ara hi ha moltíssima droga al país i en canvi no s'explica tant. És a dir, això que dèieu de fer-vos el selfie demacrats, no existeixen aquests selfies. És que no hi són. No, o sigui, tu et fas la foto, en tot cas, empolainada abans de sortir de festa, però, però el desfasament no el veiem mai. I, en canvi, una de les coses que a mi em sobta com a persona que no es droga és que tothom es droga.
Totalment.
O sigui, és molt fort, no?, que a més, estem a Catalunya, que és un país que és pioner en la producció de droga i som l'epicentre europeu de la droga, o sigui, la tenim a casa perquè és que ens la fem nosaltres mateixos, I en canvi no la veiem, és una cosa com molt... És invisible, és una mena de fantasma que corre entre nosaltres però que hi acaba sent. I em sembla al·lucinant, i això de les selfies, pensava, és que no existeixen aquestes selfies.
Sí, no, o sigui, quan jo deia no, les millors gales era justament però, perquè no es veuen, les...
Exacte, però que segueix existint aquesta mena de... No sé si és estigma o no sé si és just el contrari de l'estigma, que no sé ben bé quin seria el terme, però la sensació de dir... Em drogo perquè vull molar, perquè vull arribar a un estat que mola més, i alhora també mola no dir-ho i ser un punt misteriós, no? I tampoc no fer-ho explícit, i ser suggerent, i desaparèixer un moment i anar al lavabo i tornar amb segons quines pupil·les. O sigui, hi ha aquest punt de dir, no ho acabem de veure, no?
Mandíbules.
I segons quines mandíbules, sí, exacte. I llavors, no acabem de veure-la, sí. Malgrat la intuïm tota l'estona. I hi ha una frase que jo em vaig subratllar, que em va encantar, del llibre, que diu: és difícil de dir en paraules, però crec que ser tan feliç al final és dolent i em sento com si fes trampes. I aquest fes trampes vaig pensar, és que té aquest punt, no? La droga d'estic aconseguint una felicitat que potser és enganyosa i que durarà poc i que ja em sé, no? Ja sé quin és l'arc que fa aquesta felicitat. I pensava, no sé si hem après alguna cosa de tota aquella època, perquè és una època que realment ens queda molt a prop a nivell temporal. Jo vaig néixer el 94, tampoc no la vaig viure, evidentment, però sí que no està gens lluny, no? I que tenim a prop gent que sí que la va viure en primera persona i no hem d'anar a buscar avis o gent molt gran, no? I pensava, encara estem una mica aquí, o sigui, no hi ha una ruta del bacalao vigent, però sí que hi ha tot un moviment i sí que hi ha moltíssima droga circulant al nostre voltant, i no sé si això, no? Si hem après alguna cosa, tu que t'has submergit en tot aquell moviment, si creus que n'hem tret alguna cosa o no, o l'estem ignorant.
Sí que és veritat que aquesta reflexió jo també me l'he fet molt, perquè ara fent la promo d'aquí baix, me pregunten molt per les drogues, i és una cosa que entenc perfectament, perquè tenen molt de pes al llibre, però també a vegades hi ha com aquesta cosa implícita de, ostres, quanta droga hi havia, no?, als 90 i a la ruta i tal, com si ara no n'hi hagués.
Clar, clar.
I és una cosa que és bastant flipant, perquè sí que és veritat que ara s'amaga o se va demonitzar tant, potser, en dècades passades, que ara hi ha la voluntat esta de que no se sàpiga gens si em drogo o no em drogo, que quede una cosa com més camuflada, però al mateix temps t'ho deixo veure perquè també és una cosa que mola. Vull dir, crec que la relació en les drogues, no sé si arran de la ruta o d'aquells 90 tan demonitzats per les drogues, del tracte que se'ls va fer, sobretot a partir dels mitjans, i el documental aquell tan mític de Canal Plus, de la ruta, que allà es van dedicar a anar a buscar el milloret de cada discoteca, el milloret de cada pàrquing, i clar, jo crec que d'alguna manera això va quedar una mica en l'imaginari este de no només les drogues són dolentes, sinó que a banda quedes com una com un pària i com un pringat si en fas un ús excessiu, però si tu ets capaç de que no te veguen gaire el plomero i tal... És una cosa, com tu dius, que està mig acceptada, i el que està molt és soterrada, sí, sí.
Clar, la meva sensació és que és interessant el que comenteu. És que a cada època es fa com si les drogues no existissin. Perquè als 80 hi havia l'heroïna i es mirava una altra banda. Als 90, al contrari, jo crec que en un cert moment... Bé, no, ja no és l'u de l'heroïna, és una altra cosa. La sensació és que els que es droguen sempre són uns altres, com a lema social, eh? I llavors es fa com si això no, en realitat no fos tan gros. I aleshores jo crec que, curiosament, la meva sensació amb el nostre fantàstic segle XXI és que la societat de consum s'ha convertit en una societat addictiva de multiaddiccions diverses.
Societat de consum, literalment.
Sí, sí, de consum en totes direccions, i que, per tant, encara es fa més evident que cal dissimular l'addicció. I això no, tampoc no és cap discurs moralista, sinó que és justament... Jo crec que de com s'ha parlat dels 90s i 80s també explica el que tu deies, Paula, d'ara, no? És a dir, i com se n'ha fet literatura d'això. Al final, novel·les que tracten amb normalitat el que va ser una certa forma de vida i de relacions, sense assenyalar, sense mitificar, tampoc, no? Vull dir, això, aquí apareixen personatges, doncs, diríem que molt normals, Això crec que no és tan habitual. La sensació és que de novel·les en què pugui aparèixer un taló de fons com el que apareix aquí, se'ls li demana llavors, no, més èpica, més gas a fons. No, és a dir, és una novel·la que s'escriu des d'un altre lloc ja, que no és el d'algú que ha viscut amb l'experiència pròpia desfase de Ruta del Bacalao, sinó que s'escriu des d'un altre lloc diferent fent literatura. I aquesta mirada de l'avui a aquests 90s, 80s, fa que de vegades, jo crec que novel·les com aquesta, doncs diria que no es llegeixin prou bé, justament per... també per com pesen certs tabús encara en coses com les drogues, però tabús que no vol dir està bé, està malament, no, tabús de com se'n parla, no? I aprofito el fil d'això, i algun moment aquí baix em feia pensar en una novel·la que és una altra cosa, però que hi ha un paral·lelisme que és escrit per algú, una novel·la que és Els dies bons de l'Aina Fullana, que escriu sobre els 80s, el taló de fons dels 80s a Manacor, d'una època que ella directament no l'ha viscut, és a dir, en aquest cas amb tres veus, pare, mare, filla i pare, amb un problema que sí que és una addicció a l'heroïna, explica en aquest cas una addicció en un nucli familiar i unes formes de vida en què això poc o molt es portava i es dissimulava, no? I també cal tractar això no com a lumpen. Jo crec que la Ruta del Bacalao, tu esmentaves aquest documental, com se n'ha parlat després, també és això, la cosa més arrossegada. I tampoc, perquè dir la cosa més arrossegada, finalment llavors amaga que va ser la forma de sortir, de relacionar-se i de colles d'amics d'una joventut. I va ser així, és a dir, no es pot tapar, o no es pot llavors assenyalar com, ostres, és que aquí va tot Déu va replegat, no? Algú va quedar replegat i algun altre no va quedar replegat, no sé com dir-ho, no? Mm. I llavors el parlar-ne, diguéssim, amb la normalitat, en el cas dels dies bons de dir això passa en un nucli familiar, o en el cas d'aquí baix, doncs, com funcionaven unes colles d'amics als anys 90 i com es relacionaven, aquesta normalitat crec que és el que ho fa també diferent.
Sí, és una cosa que he intentat fer, eh? No, com dia abans, no mitificar ni tampoc no demonitzar moltíssim aquest tema. Vull dir, i al final són personatges que fan un recreatiu de les drogues i sí que hi ha certa responsabilitat en el que he escrit perquè les drogues se'n fa un ús recreatiu fins que no se'n fa un ús recreatiu. Mm-hmm. Vull dir que al final, mm-hmm, jo no sé si els personatges que he escrit al cap dels anys canvien de substància i es tornen addictes, comencen a fer servir les drogues diàriament, perquè aquí veiem que entre setmana no les utilitzen perquè no els fa falta. No sé quin tipus de relació ells desenvolupen en aquestes substàncies. Pot ser que n'hi haguen que...
Tampoc és l'objectiu de la novel·la, però...
Correcte.
Entres, sí.
Però vull dir, no és tampoc una cosa de dir, ei, nois, drogueu-vos, no passa res, aquí hi ha 6 persones que es droguen, potser no hi ha conseqüències, potser sí que n'hi ha, però en aquest moment concret de la seva vida, en què són tan joves i en què fan un ús de les drogues només els caps de setmana en aquest moment, de moment ells no veuen grans conseqüències.
La Paula ha llegit una cita i jo també la tenia apuntada, però n'hi havia una altra també sobre la droga, que jo crec que expressa també aquest punt de, no sé si de culpabilitat a l'hora de prendre-les, tot i que encara estiguin de pujada, no? Però diu la narradora, la felicitat autoimposada, que si no és amb les pastilles i amb les polsetes, no pot existir. Jo trobo que això és molt interessant i ho relaciono també amb el llibre aquest d'Anèxtasi, del Joan Maria Oleaque, que té tantes coses interessants i que s'acaba d'una manera també molt, molt interessant, no? Perquè fa referència a la lletra d'una cançó de música màquina, l'autor és un tal Paco Pil, maldición, y es domingo, y esto cierra,
Paco todo Pil, el mundo feia molt de nave. Temps que no sentia aquest nom, Paco Pil.
Jo no l'havia sentit mai.
Sí.
Bueno, maldición, y es domingo, y esto cierra, todo el mundo a la nave, nos volvemos a la tierra, bé, etc. Llavors diu, en aquest cas l'Olea, que diu, més enllà d'aquesta filosofia hi ha el buit. Dins també hi batega, però això encara no ho saben. Jo diria que la teva protagonista ja ho sap una mica, no?
Sí. Crec, perdó, acaba de citar el Beltrán, un dels hits de l'època.
Paco Pil.
Volveremos por la fiesta, te lo juro, sí. David. Lo prometo por los surcos de los plásticos más duros. Más potencia, sí, pide pista que despego. Ponte en órbita en las fiestas, fiestas locas como esta.
Sí, exacte. És que aquesta cançó la vaig... no recuperar, simplement la vaig escoltar fa no gaire.
No recuperar,
no, la vas buscar.
Sí.
Que se sàpiga tot.
Vinga, va, home.
Sí, la tinc de despertador. No, si no l'heu mirat, mireu-lo perquè té un interès molt diferent. El que passa és que surt també una mica el Bacalao per allà. Hi ha un documental que en realitat és una mena de true crime també, que està trascat sobre l'època dels Max Mix, és a dir, d'aquells recopilatoris de música que es van dir Max Mix i després va venir Bolero Mix i les dues discogràfiques que d'allò, doncs és un documental interessantíssim perquè de cop comença com un documental d'època i de música i esdevé Tu les Virrosa i esdevé, posa-te'l també, esdevé una cosa com es diu el programa Crims, no? Que hi ha una mica d'això també, però bàsicament hi ha una de les competències d'aquests Max Mix va ser l'emergència de la Ruta del Bacalao. Llavors hi ha un moment en un concert que apareix aquest Paco Pil cantant aquesta cosa, himne d'època m'imagino, i que efectivament no tinc com a despertador, però que tinc la memòria recent d'haver-la vist en el documental. I perdona, Laia, que anaves a dir alguna cosa abans, que és que ha estat arriba Paco Pil i ha desmuntat tot el...
Sí, me parlaves del buit, no? De la protagonista. Sí. Però del buit quan s'acaba la festa.
I fins i tot durant la festa. Almenys l'Oleaki el que diu és que sí. A dins, encara que no se n'adonessin, ja hi havia també aquest buit, no? Que també va corcant una mica tot.
Clar, jo entenc que aquesta gent ja veien que les discoteques cada vegada es petaven més, que venien busos plens de gent. Vull dir, jo entenc que quan alguna cosa mor d'èxit i tu n'ets testimoni, tu saps que això s'acabarà. I a banda també veus que s'acaba pel teu moment vital, eh? Perquè...
Sí, alguna cosa existencial, no?
Clar, sí, perquè vull dir, al final s'acaba també la joventut, s'acaba este moment en què tu te'n pots anar 3 dies de festa, 4 dies de festa. Tu, per exemple, el moment que tens un fill, no te'n pots anar 4 dies de festa. I a banda, també, este buit va molt relacionat sempre en els estats d'ànim provocats per aquestes bajones de la droga, de l'alcohol, sí. També, per aquestes ressaques, vull dir, ells, en els moments en què estan més baixets, és pues, diumenge, quan arriben, o dilluns, quan han d'anar a treballar, quan fan esta vida, quan encara se senten cansats, vull dir, els diumenges se passen tot el diumenge dormint, estan en aquest estat de vetlla constant, la mare de la parella de la protagonista, que són veïns, els porta al menjar, vull dir que ells no són capaços ni d'aixecar-se a fer el menjar i a cuinar i mengen al llit, i és un estat com molt carregós, no? És molt feixuc tot. Let me tell you about a place somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young, twisting the night away.
Som-hi, Sam Cook, endavant, i Paco Pil endarrere. Hi ha més llibres aquí a la taula, no? Que per alguna raó, Paula, també t'ha portat, no sé si en aquest imaginari o per quins camins.
Sí, mira, jo he portat un dels llibres que no us sabria dir ben bé per què, o us ho sabria dir, però potser ara tampoc és el lloc, hauria de ser fent unes cerveses, però és un dels llibres més especials i que més em va marcar quan el vaig llegir, perquè el vaig llegir en anglès fa anys, I després he recuperat una traducció del Martí Sales, que és aquest Uns Marrecs, de la Patti Smith, que va publicar Club Editor ara fa un parell d'anys i que la Patti Smith va escriure fa uns quants més. Em sembla que l'edició en anglès és del 2010. I llavors és una... L'han definit com a autobiografia, no ho és ben bé, perquè només explica una part de la seva vida, que és la relació d'amistat i d'amor, en realitat, amb el fotògraf Robert Mapplethorpe. I em va fer pensar molt a qui vaig en aquest llibre, no perquè tingui res a veure ni amb la Ruta del Bacalao ni amb València, que no, però sí que és una història d'amistat molt profunda entre dues persones que s'estimen bojament i que, a més, té tot el rerefons de l'èxtasi, dels excessos, de la música, de la festa, de com tot això va teixint una relació entre ells i com a través de tot això creixen, no? I comencen sent uns marrecs, Just Kids, que és el títol original, i acaben, doncs, sent amics de tota la vida i quan ell mor... Això ja és, vull dir que no estic fent cap spoiler, aquest fotògraf és mort des de fa temps, ell encara l'estima, no? I és un amor molt... De fet, el llibre comença així, vull dir que encara és menys spoiler, diguéssim, perquè diu que la mort d'ell l'agafa al telèfon i sent com respira per últim moment a través del telèfon, i és una mort molt bonica en aquest sentit, no? De dir, hosti, és una persona a qui he estimat bojament, i alhora també és un llibre que m'ha fet pensar en aquí baix, o al revés, aquí baix m'ha fet pensar en uns marrecs, perquè a través d'una història d'uns personatges que en aquest cas no són tan normals, perquè han acabat sent, doncs, una estrella del rock i un fotògraf, un dels fotògrafs més prestigiosos del segle XX, però sí que a través d'una història d'amor i d'amistat explica tota una època, no?, que és aquest, en aquest cas, en el cas d'Uns Marrecs, és aquest finals dels 70, on és una època de consciència molt hippie, però també de naixement del punk, no?, amb personatges que també sobrevolen la novel·la, com Andy Warhol, com Jimi Hendrix, com fins i tot Salvador Dalí, no?, com Bob Dylan, com Lou Reed, com Susan Sontag. O sigui, és una cosa molt màgica, i també crec que a través de tots aquests elements que tu també has agafat per fer aquí baix, s'explica una altra època, un altre lloc del món, però que juga una mica amb el mateix, i penso que si algú li ha agradat aquí baix, pot anar a buscar Uns Marrecs i pot ser una bona lectura complementària, que no té res a veure, però sí que, bueno, s'assemblen en la forma.
I tant. Ben recomanat. Qui no la conegui, que la rescati. Com que no podem estar dues hores més, un parell de coses més, que et volia dir una a Laia i una altra a l'Anna. Jo, bàsicament, molt ràpid. Clar, estem parlant, aquí baix, hem parlat del temps narratiu, hem parlat de la tria de la narradora. I em sembla inevitable, o m'agradaria molt, no voldria acabar sense parlar també de la tria lingüística. És un català més aviat, és un català oriental, menys amb algunes coses, no? I sí que hi ha un episodi que em va cridar molt l'atenció, molt ben resolt, molt reeixit, on l'oralitat és impregnada del català ebrenc, és per tot, que és en el relat d'aquell intent d'atracament, que llavors hi ha una xeringa, no?, com a arma amenaçadora i tal, i vaig pensar, aquí sí! No? I en canvi la resta, com va anar? Perquè això forma part del teu ADN, Laia.
Sí. La protagonista és de Barcelona. Ella és originària de Barcelona. Per tant, a mi això m'ha anat al pelo.
Clar, aquesta és l'excusa per dir, vaig, sí, doncs, vaig a una mena de...
No, estàndard. Perquè a mi l'estàndard... Bueno, clar, a mi... Clar. I l'altre dia ho parlava amb la Maria Climent, a un club de lectura que vam anar les dues. Escriure en estàndard és molt més fàcil. Jo, quan he d'escriure en ebrenc, faig un sobreesforç, perquè em sembla que tot el que estic escrivint és molt incorrecte. Tenim esta cosa...
Quin prejudici, perquè ens pressiona la norma. Tenim totalment allà també com una mena de...
Totalment. Sort que des de l'altra sempre tenen molta sensibilitat, i l'Eugènia Brogi sempre em fa... De fet, m'anima moltíssim a fer servir el dialecte.
Clar que sí.
I sí, sempre que la protagonista vulgui estar tot narrat en un estàndard bastant estàndard, bastant barceloní, sí que és veritat que ella també ja se li han apegat certes coses, sí, del parlar ebrenc, i en paraules, en expressions, però després el que és ebrenc, són els diàlegs en els personatges, sí, en el grup d'amics, i aquest episodi en concret, que és com una espècie de monòleg que hi ha allà al mig, en què un dels personatges relata a l'altra banda del grup que no estava com l'han intentat atracar en una xiringa plena de sida. Llavors, aquests moments m'agraden moltíssim, serveixen com per a ficar de manifest aquesta oralitat tan bonica, ebrenca, que també que a mi em fa moltíssima gràcia, i que trobo que tenen paraules que contribueixen molt a aquesta cosa com de pegar-li un toquet d'humor, i que em van molt bé. Però sí que crec que escriure un llibre... completament en ebrenc, o en este ebrenc que estem fent servir, que no és per a res normatiu i que és incorrectíssim, però que a mi em funciona molt i que ja estic molt a favor, crec que escriure una obra completa en este ebrenc me costaria molt.
Bueno, en tot cas, visca l'Ebre, i m'ha agradat molt llegir aquest fragment de tanta genuïnitat, Anna.
Sí, molt ràpid una recomanació que anuncio molt ràpid. A mi hi ha hagut un moment que aquí baix m'ha fet pensar en una reedició feliç que ara trobem a les llibreries, que és la reedició d'Ocells de fang, de Santiago Rusiñol, que té molt de joc i molts de contes carregats d'ironia, i té un conte bastant impactant, que és El morfiníac, que aquí sí que veiem la relació de l'artista, no? el mite de l'artista que necessita la droga per produir, no? I en aquest cas necessita la picada de la vespa, diu. I és un llibre que era introbable, i per tant això, celebrem que ara hi sigui, editat per Cap de Brot Edicions, amb epíleg de la mite Casa Coberta. I aleshores tinc una pregunta molt concreta sobre aquí baix, que és que hi ha unes frases de Porta, de Lavabo, de discoteca, memorables, amb Guillermo Amor, Larios, d'on les vas treure?
Pues volia d'alguna manera posar coses que reflectissin l'època als lavabos, perquè jo quan vaig a pixar una discoteca o el que sigui, els dos al lavabo allí fent la xerrada i tant, és una cosa que les pintades sempre ho he pensat, que reflecteixen moltíssim el moment, en el moment que estàs vivint,
del temps, sí.
I la gent va allà o deixa la seva firma, llavors m'agrada veure pues, aquí els noms, els enamoraments, els dibuixets que fa la gent, i d'alguna manera pues, bueno, pues, pensava una mica en què podia ficar, pues, vaig ficar això de, crec que surt València Gas i Guillermo Amor, ets la meva vida, una mica pues, referents.
Aquí meo la Eli i fue todo labios i Bacalao Muerte, no? Que això també sí. Era anar amb samarretes, no?
Clar, això, suposo que sí. Que sí.
I la gent de la teva generació sap qui és Guillermo Amor?
Jo crec que no gaire.
No, oi?
No, crec que no gaire. Jo vaig buscar expressament algun referent futbolístic de l'època, vull dir, jo
sí,
tampoc.
Sí, que és valencià, ell, si no, si mal entès, de Benidorm.
Crec que sí,
Era com el sex symbol del Dream Team, no? O no?
Sí, era el sex symbol del...
Bé, no sé. Estem parlant del futbolista.
Sí, sí, que, sí, que va tenir un accident.
N'hi no? Sí. Havia d'altres,
De sex symbol?
Sí. Bueno,
m'ha dit super seriosa. Sí.
Home, si hem de parlar d'aquest tema, n'hi havia d'altres.
Recordo. Subizarreta.
No, seria el que tindria al cap José María Vaquero.
Va, vinga, parlant de sex symbols. Sud, que punxen Rafael Lacarra en aquelles discoteques i s'hauria enfonsat. Vaja, bé, hem tirat una banda sonora diferent, però la ruta que trobareu aquí és una altra, és la ruta del Bacalao. Com hem ressenyat i com hem remarcat i subratllat mil vegades, és la música, és l'època, és la banda sonora de fons, però no és el més important d'aquí baix, la novel·la de Laia Vinyes, on l'amistat, on els vincles, on aquesta idea de la rutina com a contrast, on el que els passa a aquests personatges per dins és molt més important i on passen moltes més coses que si tinguéssim 10 hores de programes Laia continuaríem parlant, però no és el cas. En tot cas aneu a buscar l'altra editorial, molt ben escrita, en... aquest normatiu oriental, però també amb algun passatge ebrenc que hem celebrat moltíssim. Laia, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
D'acord, i ens veiem allà dalt o a baix, on convingui. Paula Carreras, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Anna Vallbona.
Que vagi bé.
Adolf Beltran.
Fins aviat.
Rosa Silvé, Dolors Joanola i Rafaela.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.